Bona nit, avui és dimarts i toca un altre estil. I avui és l'estil d'una persona somiadora, impacient, una persona que li agrada la interpretació, per tant vol dir que es dedica al món de la interpretació, una persona que, si li haguessis de fer un regal, li agraden els regals inesperats. Amb nosaltres aquest vespre, en Gerard Portolés Martín. Bona nit, Gerard.
Bona nit.
Escolta, el Barça remuntarà aquest vespre?
Pues no ho sé. Mira, sincerament, a mi el futbol m'és bastant igual. A més, penso que el fet aquest de simplement per xutar una pilota, cobrar aquestes milionades, fa una miqueta de mal. Però bueno, que escolta, que entenc que també mou molts diners i que hi hagi aquesta eufòria per això, però bueno, que si remunta o no remunta, bé, podré dormir tranquil.
De totes maneres, el món de l'esport sí que forma part una mica de la teva vida, no?
Sí, sí, sí. Vull dir, a mi l'esport m'encanta, sobretot el fer exercici, no? Cuidar-se físicament, ja no només pel fet de veure't bé físicament, sinó també perquè per mi és un antidepressiu. O sigui, és un moment de dir, potser tens un dia i que estàs una miqueta més de bajona, vas a fer una miqueta d'exercici i de cop sents el rei del món, no? I per mi això és com teràpia. I a part d'això, que jo he fet molts anys de hockey patins aquí a Castellà i és com també una gran font de disciplina i de ser regular, no? Una
però, cosa. Per tant, no és només una qüestió d'estètica.
No. No, no, és més la part estètica, podria dir que és l'última cosa en la que penso quan vaig a fer exercici, realment, vull dir, perquè és això, vull dir, és anar allà alliberant endorfines, a sentir-me bé, sentir-me actiu, i també sentir aquesta sensació de cuidar-me mentalment, físicament i regular-me, no? En moments, imagina't un dia que has tingut molt estrès o estàs allò que tens molta ràbia dins i necessites descarregar, te'n vas a fotre una miqueta d'exercici i això
però
passa.
Però no és que vagis únicament els dies que necessites descarregar.
No, no, no. Intento que sigui com algo bastant regular, perquè són d'aquestes coses que si no mantens la rutina, es perd. I llavors, passen 2 setmanes que no has fet exercici i dius, hòstia, ara no he fet exercici, però hauria de fer, però quina mandra, no?
Per tant, no és allò d'avui tinc un mal dia, vaig a entrenar una estona.
No, 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 no. És un motiu més.
És un motiu més.
Però realment és com algo necessari, no? Perquè ja no només pel fet d'anar a fer exercici que després et sentis millor, sinó que ho notes els dies posteriors, que estàs més actiu, estàs més, doncs, millor, et sents amb més força. I al final també és un xuter de dopamina. Vull dir que al final et sents com més feliç, de veritat. O sigui, és una cosa automàtica.
De fet, la idea de la felicitat és una cosa que ha sigut recurrent en la nostra conversa anterior, no? De dir, a veure, una mica, la vida és ser feliç amb el que tens, no? Amb el que fas.
Exacte. Jo sempre recordo una frase del meu avi, que en Pau descansi, que deia, les persones que viuen més anys no són aquelles que fan molt exercici, que es cuiden molt, que mengen sa, no, no, les persones que viuen més anys són aquelles que viuen sent feliços amb el que tenen i amb el que fan, i que són agraïts d'allò que estan fent i que tenen. I crec que és una cosa que jo he viscut molt els últims, podem dir, 10-15 anys, que realment he estat dedicant la meva vida a coses que no em feien plenament feliç. No em desagradaven, però realment no era el que m'omplia, no? I al final és una mena de cadena de, entre cometes, infelicitat, no? De no estar ple amb el que fas. I és important trobar la felicitat en les petites coses i en els petits canvis. I trobar què és allò que et mou, la teva passió i tot allò que et motiva la vida, no? I fins fa relativament poc que jo no he aconseguit estar en aquest estat, perquè he hagut de fer de tot per poder sobreviure.
Per tant, parles una mica d'allò que et va motivar a estudiar, per exemple, a l'Autònoma, a l'Escola de Turisme i Hostaleria.
No, realment no. Sí que jo abans de quan vaig sortir de la selectivitat, jo sóc molt mal estudiant. O sigui, a mi el que és estudiar, i els meus pares ho saben, que no és el meu fort. Però també perquè la meva motivació a l'hora d'estudiar l'he descobert ara. Jo, per exemple, he de dir que tinc molta habilitat per prendre'm un paper, prendre'm escenes i tot, però després miro enrere i dic, però després a l'hora d'estudiar història o matemàtiques o que sigui, és que se'm donava fatal, o sigui, no, zero motivació. Llavors jo em volia dedicar a la música, volia, bueno, dir, pues, m'agrada la música, jo vaig començar, més amb 14 anys, vaig començar amb un grup d'amics de l'institut, vam fer un grup, vam començar a tocar, i és com vaig trobar com una motivació, la música, no? Perquè a mi la música, per mi, és un motor, realment.
Un nivell d'autodidacta.
Sí, 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 un dia vaig començar a fer a l'institut, vaig començar a fer unes classes de guitarra, i vaig dir, hòstia, que xulo això, no?, la guitarra. I allò que em va començar a motivar molt, i amb vídeos de YouTube, plasmant solos de grups i tal, o fent cançons, doncs vaig començar a dedicar-hi moltes hores a casa. Però vaig fer 4 o 5 classes de guitarra, però després jo sol, a casa. I vaig trobar com aquesta motivació, no? Llavors, quan va arribar el moment de selectivitat i de dir, vale, què vull fer amb la meva vida, jo dic, hòstia, vull dedicar-me a la música, m'agrada la música. En aquell moment era com, hòstia. I evidentment que posava les coses sobre una balança i en aquell moment deies, vale, però que la música, no? És difícil el futur de la música, no? I vaig dir, bueno, vaig a fer alguna cosa que més o menys em pugui donar una sortida més o menys segura i que més o menys m'agradi. I en aquell moment, jo, jove, innocent, que vaig pensar? M'agrada viatjar. M'agraden els viatges, m'agrada, bueno, no, els idiomes m'agraden també. Llavors dic, bueno, doncs vaig a fer turisme. També, al ser mal estudiant, la meva mitja era paupèrrima. O sigui, era una cosa que dius, on entro jo amb això, no? I allà, doncs, com és una universitat concertada, doncs, bueno, la nota era més baixa i vaig poder entrar, no? Però realment, després, quan vaig acabar la carrera, bueno, vaig dir, hòstia, el vacío. Dic, ara ja no estic estudiant, però tampoc estic treballant. Necessito fer alguna cosa, i vaig aconseguir una feina en una agència de viatges de negocis a Barcelona. I vaig estar 3 anys ben bons.
Per tant, el que et va fustigar no va ser l'estudiar, sinó l'experiència amb una de dedicació al tema.
Bueno, realment, ja no tant el fet d'estudiar o l'experiència, sinó que jo, aleshores, quan vaig començar a treballar, jo estava en una escola de teatre musical a Sabadell, a Escènics, on fèiem musicals i portava diversos anys fent musicals a nivell amateur. Fins que hi ha un moment que vam fer una obra de creació pròpia amb un text de Shakespeare, bueno, vam fer Hamlet, en versió musical, i allà va haver un dia una funció que vam acabar la funció i tot el públic de peu, i jo em vaig posar a plorar com una magdalena. No pel fet de veure la gent de peu, sinó per dir, què estic fent a la meva vida? Això és el que vull fer jo. És això el que vull fer jo. I vaig entrar en, podem dir, una predepressió o quasi depressió de dir, vale, merda, perquè vull l'estabilitat econòmica que tinc amb aquesta feina, però no sóc feliç fent-la. No vol dir que estigués malament, allà, sinó que simplement això no em fa feliç. No, això està davant d'un ordinador no em fa gens feliç.
Això de fer Hamlet era un, diguem, era un hobby.
Era un hobby, sí, sí, sí. Fins que va deixar de ser-ho. Fins que realment vaig veure que era el meu motor vital. O sigui, era el que jo desitjava que arribés els dimecres a la nit per anar a fer teatre, per fer aquesta obra, no? O totes les altres, no? Era com la via d'escape de la vida rutinària i realment mediocre que tenia. I allà és on, mil gràcies als meus pares, perquè si no fos per ells, no estaria on estic ara, i això jo els hi estaré eternament agraïts, i això els hi penso tornar. Jo sé que m'estan escoltant i això els hi tornaré algun dia a la vida. Em van dir, tens uns estalvis, tens uns diners que són per estudis, per formació, si ho has de fer, fes-ho ara. I jo vaig dir, hòstia, l'estabilitat aquesta econòmica sí, està molt bé, però i la meva estabilitat emocional, no? O sigui, la meva motivació a la vida, què? I vaig decidir deixar la feina. Vaig deixar la feina, per sort vaig acumular un any d'atur i vaig dir, doncs em presento les proves de l'Institut del Teatre, que ja hi havia gent que em deia, però presenta't. I vaig dir, doncs vinga. I vaig entrar. I a partir d'allà vaig...
I va ser fàcil?
Entrar?
Entrar.
És curiós, perquè hi ha molta gent que diu que és difícil, però jo vaig trobar, entre cometes, fàcil. També jo
ja t'esperava, vaja.
No crec que fos això. Simplement és que hi ha molta gent que entra a l'Institut del Teatre just sortint del batxillerat, amb 18 anyets. Que vaig entrar amb 26. Llavors, jo crec que hi ha una part de maduresa o d'experiència vital que quan entres allà entres diferent. Ja tens una manera diferent de reaccionar, de no bloquejar-te, de trobar els mecanismes com per fer el que ells et demanen, perquè realment hi ha dues proves. La prova A, que és teòrica, més doncs, si has de fer la cançó o el monòleg o el que sigui, i després hi ha la part B, que és la difícil, és on la gent pinxa, perquè al final és fer com classes de l'Institut del Teatre i fas la proposta d'aquesta cançó monòleg, o sigui, cançó i monòleg, i ells et van donant, doncs, diu, fes això, fes l'altre, fes no sé què, o per demà canvia això, i clar, has de ser lo suficientment ràpid i adaptable com per poder fer-ho en el moment. I allà és on la gent es bloqueja, i és el que no els interessa. Què passa? Que jo suposo que per l'experiència vital, o perquè ja era més gran, doncs vaig trobar la manera com de dir, vale, voleu això, doncs jo us ho dono, no?
Ja tenies recursos per entendre'ns.
Jo crec que sí, que no vol dir recursos interpretatius, simplement és que vaig saber adaptar-me, que és realment el que els interessa.
Llavors vol dir que vas deixar de treballar, un any a l'atur, intento abocar-me en el món del teatre, sí, i et surt bé l'estratègia.
Sí, la veritat és que sí, un salt al buit, però vamos, no sabia si hi havia aigua a la piscina, però vaig dir, jo em tiro.
I llavors t'has dedicat ja sempre més?
Sí, des de llavors sí, l'única cosa és que, clar, evidentment, quan estàs a l'Institut del Teatre no hi ha temps per treballar. Aquest és un dels grans problemes d'aquella institució, que són tantes hores que no hi ha temps físic per poder buscar-te una feina que tu puguis pagar-te el lloguer. Jo, des d'aleshores, o sigui, quan vaig entrar a l'Institut del Teatre ja vivia fora de casa. Llavors m'havia pagat un lloguer, vull dir, torno a dir, gràcies als meus pares, que m'han ajudat un muntó a nivell econòmic, sobretot, per poder subsistir i per poder... Perquè, evidentment, ells em deien, bueno, si no, doncs torna a casa. I jo els he dit, no puc tornar a casa. Jo ara m'he establert una independència que ja no té a veure amb independència física, sinó emocional també. I ells han fet el possible perquè això fos possible.
Vol dir que tu ja vivies, diguem, fora de casa dels pares, i, per tant, d'alguna forma emancipat.
Correcte.
A costa dels pares, però emancipat.
Bueno, jo vaig començar a viure fora de casa després d'estar un any treballant a aquesta agència de viatges, perquè vaig estar estalviant, i després ja amb uns col·legues d'aquí castellans vam anar a Sabadell a viure i vam trobar un pis i vam fer-ho, no? Vam dir, vinga, jo tenia uns diners estalviats i vam poder marxar. I clar, després de 3 anys, pràcticament, clar, tornar a casa... que no s'està... O sigui, no hi ha lloc millor que a casa, eh?
Sí, sí.
Vull dir, amb això és una veritat com un temple, però sí que és veritat que tu ja et generes una independència i et crees el teu temple i el teu lloc on tens la teva tranquil·litat i la teva soledat, si la necessites. Llavors, tornar a casa era com... creuar una barrera que no em veia capaç de fer-ho. I els meus pares ho sabien i ho van comprendre al 100% i em van ajudar perquè això fos possible. Llavors, sí, bàsicament això, i vaig estar, i em van ajudar, i vaig haver de treballar al Viena, a treballar... vaig estar pràcticament 2 anys treballant al Viena, va arribar un moment que dic, m'he de pagar el pis d'alguna forma, i m'ho vaig empescar d'alguna manera com per poder partir...
Per tant, vol dir que anaves estressadíssim.
Bueno, clar, jo va ser a partir de tercer, o a partir de mitjans de tercer o quart, que era anar a l'Institut del Teatre a les 8:30 del matí, sortia a les 3:30 i marxar, fins i tot marxar una miqueta abans de classe per arribar a la feina i després treballar fins a les 12:30 de la nit. I el dia següent, un altre cop, a les 8:30... a l'Institut del Teatre.
Sí. I ara una curiositat, però no t'has trobat que llavors en la teva pròpia feina, en aquest cas, doncs, servint al Viena, deies, no? Doncs et trobaves com fent d'actor. dintre del teu treball.
Ja, això és molt curiós.
O perquè... tenir aquest sentiment.
Bueno, jo intentava jugar-ho, eh? Intentava, hi ha moments allà, doncs, jo què sé, per exemple, quan estava en l'auto, no? Que és quan venen els cotxes i estàs amb el micro, jo a vegades posava veus, o jugava, no sé, intentava jugar-ho, o sí, fer com, entre comentes, personatges o posats, que hi havia companys que em deien, però tu a la vida també actues, no? És la típica pregunta, però tu a la vida actues? I jo... què voleu que us digui? La vida realment és un teatre, no? I sí, sí, ho jugues. Ho jugues i al final vas actuant a la vida i a vegades ni te n'adones que ja estàs fent paper, que hi ha molta gent que em diu, hòstia, com es nota que ets actor? Per la manera com, no?, d'expressar les coses, de personalitzar-les, no?, d'alguna manera en concret.
Per tant, ho tens integrat, això de ser actor.
Sí, jo crec que jo sempre dic que sóc una dramàtica, o sigui, que és, jo tot ho dramatitzo, d'alguna forma. Llavors, sí, crec que ho tinc bastant integrat, però ja no perquè ho hagi integrat pel fet d'estudiar-ho, sinó perquè és com jo visc.
De totes maneres, quan parlàvem, deies, a mi també m'hauria agradat ser, per exemple, un tour operador.
Clar, perquè...
que ja ho vas intentar-ho, per tant.
Bueno, sí, vaig estar a aquesta agència de viatges, però no era una tour operadora. Llavors, però jo pensava, dic, dins del turisme, si hagués de quedar-me aquí, que és el que voldria fer, no? I no és reservant viatges per altres persones. Jo els viatges o els creu o me'ls reservo per mi. Llavors pensava, dic, hòstia, una tour operadora és la que agafa, pues, agafa una destinació i diu, vale, anem a promocionar aquesta destinació, com ho podem fer? Pues, anem a fer els packs turístics, no? Contactem amb les aerolínies, amb els hotels, amb aquesta agència que fa, jo què sé, kitesurf, no sé què, i generes un pack, no? I llavors també a vegades segons com, pues, vas als llocs per visitar-los, per veure com funcionen, com estan distribuïts, no? I és una feina realment...
Per tant, tu rebutjaves el fer la mateixa feina d'un ordinador quan un va buscar un viatge.
Hòstia, tant i tant. No. I a més vaig començar a treballar en l'agència de viatges aquesta fent bitllets de Renfe. Bitllets de Renfe, però que potser em feia 70 al dia. Més cancel·lacions, canvis... Era una feina bastant matadora. I a part que ja sabem que la Renfe, bueno, funciona poc.
De totes maneres, abans has comentat que els idiomes se't donaven.
Bueno, jo crec que se'm donen bé, però més que res que m'agraden. I m'agraden fer-los bé.
Però no t'hi has dedicat a aprendre idiomes.
No, bueno, jo simplement a l'anglès, sobretot, que ja no només a escola, institut, universitat, sinó que a casa jo m'he fet molta feina també a nivell de pronunciació, a nivell de vocabulari, jo he fet molta feina a casa pel meu compte perquè a mi m'agrada.
Escoltant què? Prenent què?
Principalment veient tot el que veig a la tele, a nivell de pel·lícules, sèries, tot en anglès, sempre, i sempre amb subtítols. Per què? No perquè no ho entengui, sinó perquè necessito... veure com s'estructuren les frases, veure quin vocabulari es fa servir, depèn de quina pel·lícula és més britànica, més americana, o... I això es va quedant. Es va quedant, o a vegades m'apuntava coses, o m'apuntava frases, i llavors se'm quedaven, i les podia utilitzar jo en el meu dia a dia, diguem-ne.
Però, per tant, vol dir que de la mateixa manera que tens facilitat per aprendre un text, diguem, sí, també sí. Deu ser pels idiomes, no?
Jo crec que sí, però, bueno, per exemple, jo vaig estar un any d'Erasmus a Alemanya i l'alemany, per exemple, jo crec que se'n donava prou bé, però és molt difícil. Jo sabia dir les quatre cosetes i hi ha idiomes que has de matxacar-los moltíssim, molt. En canvi, l'anglès és molt sintètic, molt fàcil, i pronunciar-lo és molt fàcil. Simplement és que aquí, en aquest país, tenim una vergonya immensa perquè a la que pronuncies bé l'anglès diuen, oh, anglès de Oxford, no? O aquestes bromes de, oh, i dius, però no, oi que ho agraïu quan una persona de fora que no sap espanyol i et parla superbé a l'espanyol, ho agraïu? Pues és el mateix fora, llavors no sé per què parlem aquest anglès macarrònic, saps el que puc dir?
Fem una primera aturada per escoltar la primera de les cançons que tu has escollit i tu domines l'anglès.
Vale. Crec que la
primera... Hearts
Don't Break Around Here, de Ed Sheeran, sí.
She is the sweetest thing that I know. She see the way she holds me when the lights go low. Shakes my soul like a pothole every time. I took my heart upon a one-way trip. Guess she went wandering off with it. None like most women I know. This one will bring it back home. Daisies, daisies, perched upon your forehead. Oh my baby, lately I know that every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby. I feel safe when you're holding me near. Love the way that you conquer your fear. You know hearts don't break around here. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. She is the river flowing Norwell, and tin wind chimes used for doorbells. I fields and trees and her smell fill my lungs. Spend my summertime beside her, and the rest of the year the same. She is the flint that sparks the lighter, and the fuel that will hold the flame. Oh, roses, roses laid upon your bedspread. Oh my, hold it, hold this. I know that every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby. I feel safe when you're holding me near. Love the way that you conquer your fear. You know hearts don't break around here. Oh yeah, yeah, yeah.
Estem escoltant la primera de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, l'estil d'en Gerard Portolés Martín. Aquesta música escoltem, per què l'has escollida?
Doncs mira, et semblarà molt curiós, però té molt a veure amb la meva exparella. És una cançó que li havia cantat com diverses vegades perquè demostrava molt el que aquesta persona em feia sentir, no? Era com sempre pau i tranquil·litat i molt d'amor. I el que és més curiós de tot és que, bueno, va ser una persona de les més importants de la meva vida, bueno, i ho segueix sent, és més, treballa amb mi, a la meva companyia, vull dir que treballem junts. I és sempre, doncs, les vegades que li cantava era com per dir-li, en plan, em fa sentir tot això. O sigui, tot això és el que realment sento quan estic a prop teu i quan estic amb tu, no? I per mi és molt important i és una, de veritat, que és una de les persones més importants de la meva vida.
Però té tot un estil, aquesta música. Respon a un tipus de música, no?
Correcte.
És el que t'agrada a tu, aquest
exacte.
Estil?
Exacte. Jo he composat diverses cançons, la majoria d'elles, per la meva exparella, però vull dir que el meu estil a l'hora de composar, el meu referent com a cantautor és Ed Sheeran. Llavors, per mi és com sempre un referent a l'hora de crear cançons i a l'hora de també de com expressar i com dir les coses d'aquesta manera que és poètica, però a la vegada és com sincera i molt contundent, amb un transfons molt, molt punyent.
Escoltes molta música?
Déu-n'hi-do. Sí, sempre. Intento quan? Escoltar... Quan? Doncs mira, per exemple, quan estic al gimnàs...
Imagino que mentre el teatre no.
No. Bueno, aviam, podem dir que sí, perquè al final, com jo faig teatre musical, doncs música hi ha. Bueno. Però sí, sobretot... quan vaig amb el cotxe, per exemple, sempre vaig amb música, o quan he d'anar d'un lloc a un altre, per molt que sigui un trajecte curt de 10 minuts, sempre em poso música. Al gimnàs, sempre música. És més, algun cop que m'havia deixat els auriculars, he anat al gimnàs i m'he deixat els auriculars, no m'hi quedo, perquè hi ha una cosa de concentració i de connexió que jo necessito la música. Fins i tot quan em dutxo, fins i tot a vegades per anar a dormir em poso música... i escolto molts estils de diversos, o sigui, d'això, de música de cantautor, que és més pop, més folk, a metalcore, hardcore, o bandes sonores, o música medieval. La música medieval per mi és... hòstia, no sabia dir-ho, és com una connexió amb algo ancestral.
Però intueixo que és una música més aviat de molts estils, però d'una certa tranquil·litat. No sé, dic jo, no conec el que m'has dit, tot el que m'has dit.
Aquesta que m'has escoltat, vols dir? O...
En general, potser el tipus de música.
Bueno, depèn.
O necessites...
El metalcore i el hardcore no. És de que si tu l'escoltes...
Bum, bum.
Sí, però no és electrònic, eh? És d'aquesta cosa de guturals i crits i guitarres pesades i bateries molt pesades que normalment les escolto al gimnàs quan necessito, en plan, alguna cosa que necessito força, o moments de molta ràbia.
D'agressivitat.
D'agressivitat, exacte. Són músiques que denoten bastanta agressivitat.
Escolta, has parlat d'una companyia?
Exacte, la meva companyia, La Tremenda. La Tremenda Companyia. Projecte de vida. Vull dir, és com un dels meus pilars avui dia, a nivell professional. I a nivell professional, a nivell personal també, perquè la gent que hi ha dins d'aquesta companyia és la meva segona família. Llavors, en aquest cas, és un pilar per les dues coses. I ara mateix estem treballant molt, estem en una obra que és L'Arquitecte Prohibit, però també vam fer el projecte passat, que era L'Ocant de les Ànimes Mudes, que aquí a Ràdio Castellà n'he parlat, tant de L'Ocant de les Ànimes Mudes com de L'Arquitecte Prohibit. I he parlat.
Però nosaltres, diguem, sou un col·lectiu, uh-huh, que us dediqueu a promoure un seguit d'obres, com el que m'has dit ara.
Sí.
I una mica de cara, clar, representar-les, no?
Exacte. Bueno, és més, La Tremenda Companyia va sortir de la promoció de l'Institut del Teatre. Vull dir que som la gent que vam estar els 4 anys a la mateixa classe i a partir d'allà vam veure, ostres, hi ha amor, carinyo, professionalitat, respecte, consistència. I si creem una companyia? I perquè vam començar amb un espectacle de comèdia de l'arte i el vam començar com a moure així una miqueta i vam dir, hòstia, això funciona, per què no ens constituïm i fem una associació cultural sense ànim de lucre i comencem a ser algú oficial. I això va començar, pues, això, amb L'Ocant de les Ànimes Mudes i aquí seguim, sense parar.
Que el fet d'estar 4 anys, com aquell qui diu, a totes hores,
exacte,
treballant conjunt, això crea uns vincles, no?
Sí, però t'he de dir que a l'Institut del Teatre, i això ens ho han dit molts professors, que no és lo normal. No és lo normal que passi això, perquè sempre hi ha gent que cau pel camí o simplement que el grup, sí, treballen bé, però després no es constitueixen d'aquesta manera tan consolidada.
O gent que té altres ambicions.
També. O que simplement el que volen és, no, jo simplement vull treballar, en plan que em manin i que m'agafin a la producció, fer la producció, o jo treballar pel meu compte. I en el nostre cas vam dir, doncs anem a fer els nostres espectacles. I hem començat amb L'Ocant i ara el que hem fet és L'Arquitecte Prohibit, que és una creació pròpia de zero.
Però llavors esteu oberts, diguem, ara mateix tu, de dir, bueno, jo si mai m'ofereixen un espectacle en el qual només jo...
Clar. És a dir, aquí no és una presó, no és una secta, malgrat que molta gent es pensi que bueno, que pensaven que els de musical érem una secta. No, evidentment que no. És més, l'Alexia Pasqual, que va fer Maricel, que va sortir d'Eufòria, que anava a la nostra classe i estava dins la... anava a estar dins de la companyia, però evidentment la seva vida va canviar de rumb i ara està fent Els Miserables a Madrid, vull dir, està a tope. I això ens pot passar a totes, realment. Vull dir que al final, si a mi em diuen, no, mira, que t'agafem per fer un musical a Madrid... Jo m'estimo moltíssim a la meva companyia, però evidentment...
Però sempre queda la porta oberta.
Sempre queda la porta oberta, clar. Això, no tanquem mai a ningú. Vull dir que al final cadascú pot volar lliure. Si li surt una oportunitat que li el fa feliç i el motiva, sí, qui sigui, estarem contents.
Però, per tant, no has arribat a complir el teu somni del 100% d'interpretació.
Encara no. Vull dir, ara ho estic combinant sent profe de cant a Sabadell, al Vocal Summit, que és un estudi de veu, que està molt bé, està molt bé, molts bons professors, molt bona escola, tot molt cuidat. I ara em combino això, però clar... Si
aquí estàs com a professor.
Com a professor de cant, sí. I això és des del setembre, vull dir que jo, abans del setembre, jo vaig estar de secretari en una escola de música a Caldes i abans d'això al Viena, vull dir que al final ara puc dir que estic no potser al 100%, però almenys tot el que faig està englobat dins de la meva professió. Que això ja per mi és un gran què. El dia que sigui actor 100% ja serà un somni fet real i crec que queda poc.
I ho veus possible.
Oh, tant.
Perquè també ets cantant d'orquestra, has dit, no?
Exacte.
No sé si abans ho has dit, també.
Correcte, ja. A la Gran Band. Sí, sí, sí. Que també, bueno, també està molt bé. És duríssim. També et dic, és molt dur de treballar en una orquestra perquè, clar, a vegades és fer bolos d'entre 3 hores i mitja fins a 4 i mitja, 5 hores de concert. És duríssim. I els viatges, no? Sortir de Catalunya, l'Aragó, tal... Clar, és dur, però és molt divertit, també. I això també doncs, és durant l'època que no hi ha funcions, que és a l'estiu, que és on tenim més bolos amb l'orquestra, doncs clar, ja et fas una miqueta de sobresou, per dir-ho d'alguna manera. Està prou bé.
Per tant, l'orquestra una mica dedicada a què? A festes majors?
Correcte. És tot normalment festes majors, o esdeveniments com Carnestoltes, o Sant Jordi, o... Sí, no són allò que diguis, no, anem a fer un concert ara i que vingui la Gran Band. No, normalment són per festivitats d'aquestes.
Per tant, això seria una mica, diguem, el que arribaria a fer-se realitat el teu desig, que deies, no? El viure tranquil en tots els aspectes i content.
Exacte. Jo realment, aviam, sí que podríem parlar... Hosti, m'agradaria ser famós, no? Que això crec que no? Tothom... Però realment, després m'hi paro a pensar i dic, podria aguantar-ho, i això? Vull dir, jo que tinc pànic social, a vegades, vull dir que entro a una sala de molta gent que no conec i jo voldria fotre'm una cantonada tapat amb una manta, podries suportar-ho això? Bueno, simplement és la curiositat de dir què se sentiria un sent mediàticament famós, no? Però no és un somni. Realment, a mi el meu somni que em faria feliç és poder viure tranquil, no tenint lo just com per viure, per poder fer les meves coses i estar no guanyant una milionada i simplement que sigui feliç amb el que tinc.
De totes maneres, la interpretació de Hamlet, que va ser poder una de les teves primeres obres, això et va portar tot unes sensacions,
bueno,
molt fora de tu, en aquest cas.
Correcte, vull dir, ja no és la primera obra, perquè ja havia fet bastantes, potser 4 o 5 abans, però per mi va ser, primer, un repte a nivell interpretatiu i per mi és la línia, l'horizonte, no? L'equador del meu canvi de vida. Per mi és com la meca. Sempre que tinc dubtes del sector i de com pot anar la meva professió, sempre m'han mirat allà i dic, ja, sí, és difícil el món, aquest sector, però
és possible.
És el que et fa feliç, és el que et fa plorar en un escenari, és el que et remou. Llavors, sempre per mi, Hamlet és la meca.
Per tant, el Hamlet va representar un abans i un després.
Totalment. Al 100%.
I aquest després sempre és un obrir horitzons.
Sí, sí, sí. És anar... Realment, jo com a actor és com... No em vull tallar res. Vull dir, ara també estic en procés de fer-me el meu... Bueno, ja tinc les escenes gravades, ja del videobook, però també m'agradaria ficar-me en el cinema. És més, jo abans de fer teatre volia fer cinema. És una cosa que tinc ganes d'experimentar i veure aviam què és el que balança més, no? Però no em tanco res. Bueno, podria dir que em tanco la publicitat, perquè vaig intentar fer publicitat i vaig pensar, què estic fent? Em sentia ridícul fent segons quines coses i vaig dir, això no és el meu. Malgrat que es paga molt bé, però penso, val la pena? No.
Bé, nosaltres tornem al teatre musical per escoltar la segona de les cançons que has escollit. Allà vaig aprendre del Petit Príncep.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de les 7. Però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins.
només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig haver depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer. Persones grans que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho.
Acabem d'escoltar Allà vaig aprendre del Petit Príncep, que és la segona de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, en Gerard Portolès. Martín, t'identifica aquesta cançó?
Bueno, bàsicament és la cançó que em va fer entrar a l'Institut del Teatre. Llavors, és com sempre que l'escolto o que penso en la lletra, no? I ara més en retrospectiva, és com... Allà vaig aprendre molt, moltíssim. I va ser molt curiós perquè, abans que parlàvem de si són difícils o no les proves de l'Institut del Teatre, va ser molt curiós a la fase B, perquè, clar, jo havia de fer una proposta d'aquesta... amb aquesta cançó havia de fer una proposta escènica, no? I totes les vegades que la feia, el jurat em deia, però què estàs fent? I jo, doncs, bueno, estava fent això i tal, que si el nen jugar no sé què... perquè a més podíem utilitzar els companys perquè ens ajudessin. I em deien, però què dius, no? Però què estàs fent? I hi ha un dia, perquè són 4 dies, el tercer, just el dia abans de que s'acabessin les proves, em diuen, però clar, però no sé, però pensa, imagina't que una persona que, jo què sé, que té càncer o que està malalta, no sé què, i allà em vaig quedar pensant i vaig dir, dic, vale, voleu drama? Vinga, jo us el donc. Cap problema, vull dir, m'heu donat un al·licient, bueno, que puc tirar d'allà. I simplement el que vaig fer va ser en plan, vale, una persona amb esclerosi múltiple, per exemple, no? Quin és l'estat o què és el que sent aquesta persona, què els hi passa, no? I simplement el que vaig fer va ser adoptar la postura que podria tenir una persona amb esclerosi múltiple i intentar, pues, per lo que aquesta gent parlava d'aquesta malaltia, doncs fer-ho passar dins de l'escena, no? I simplement la cançó la vaig cantar assegut una cadira amb els braços, pues, com garrativats, no? Aquesta...
entrant amb els sentiments amb de la persona.
Exacte, i cantant la cançó com dient, hòstia, com era abans jo i com estic ara per aquesta malaltia tan bèstia i tan... Bueno, que fa molta llàstima, vull dir que...
Perquè, per tant, vol dir que abans la devies haver vist, el Petit Príncep, o no?
No, la vaig veure després. O sigui, jo no havia vist el Petit Príncep i la vaig veure potser 2 anys després. I és una cosa que tinc pendent de tornar-la a veure, perquè em va agradar moltíssim, m'agrada molt el Petit Príncep. I estava super... I no sé, no me'n recordo si vaig veure el Manu Guix, crec, cantant. Crec que sí.
Però ara és el moment de parlar-nos de l'arquitecte prohibit.
Va, gran tema.
Quatre paraules.
Quatre paraules?
Unes quantes més.
Oh! És difícil, perquè... Bueno, així, al ser el centenari de la mort de Gaudí, vam decidir fer una obra que tractés d'Antoni Gaudí, no? Però nosaltres no hem volgut fer un biopic d'Antoni Gaudí, sinó el que hem dit, vale, anem a buscar l'essència de la seva arquitectura, el llegat que ens ha deixat, no? I a partir d'aquí hem creat una distopia futurista dins d'una mena de nou ordre com molt feixista, no? Al final és com el fet de ressaltar també molt aquest feixisme també que vivim avui en dia, no? Per fer una mena d'equiparació. I tracta de quatre joves dissidents que el que fan és intentar... Bueno, els hi borren la memòria perquè van intentar destruir aquest nou ordre, van intentar atemptar contra aquest sistema, els van atrapar, els van tancar i els hi van fer una reeducació neuronal, que se'n diu, i els hi borren la memòria. Què passa? Que a una d'aquestes dissidents no li funciona bé aquesta reeducació, comença a recordar coses i el que fa és tornar a engegar una altra revolució juntament amb els seus companys. I a partir d'aquí, pues, es lia parda, bàsicament. I al final és això, és trobar com aquesta essència de l'arquitectura de Gaudí, no? Aquesta cosa de la natura, aquesta cosa de llibertat trencadora, i com a partir d'aquests plànols, aquestes estructures i aquesta manera de pensar, doncs com la utilitzen com de bandera per lluitar contra aquest nou ordre i enderrocar-lo. Bé, sí, com molt...
Per tant, si jo t'interpreto bé, és a dir, davant de l'arquitectura tradicional ve un home, en aquest cas, amb tot el seu imaginari...
Exacte.
...que fa, doncs, una revolució arquitectònica fent que les columnes siguin arbres, fent que tot un muntatge que dius... I això... contrastava amb la gent que dius, què fa aquest?
Exacte, quina cosa més estranya, quina cosa més que trenca, no? Que dius, ostres, i clar, és com revolucionari, no? I al final, pues, aquesta revolució arquitectònica el que fan és una revolució, perquè al final aquest nou ordre el que fa és crear l'edifici de la Comunal, que és un edifici enorme, emblemàtic, que mostra el poder d'aquest nou ordre, sobre la cripta de la Sagrada Família. És a dir, el que han fet és enderrocar tots els edificis emblemàtics, tot, Sagrada Família, tot el món, hi ha hagut com una manera com de destrucció total, i el que han fet és crear aquest nou ordre. I l'edifici aquest de la Comunal el creen just a sobre de la cripta. I què passa? Que una d'aquestes dissidents, l'Aling 534, la seva àvia li dona una llibreta on estan tots els plànols, perquè la seva mare era arquitecta i era molt devota de... Era com, no deixeble, però era molt estudiosa d'Antoni Gaudí. I a partir d'aquesta llibreta comença a veure, pues, aquesta dissidència arquitectònica, tota aquesta cosa de llibertat, de la natura imparable, d'aquesta cosa revolucionària. A partir d'aquesta essència i del llegat que va deixar, doncs generen aquest esperit revolucionari.
Per això l'heu estrenat ja.
Sí, el vam estrenar el 31 de gener. A la Colònia Güell, curiosament. I després va fer una meravellosa escudella, vam fer, de la... Espera que no m'equivoco. Mireia Nicolau, crec que es diu, la cuinera. Crec que sí.
Ara, sí.
Sí, oi? Ara, és que sempre no sé si és Mireia, Maria...
Bueno, la Mireia no sé, Nicolau sí.
Nicolau.
Sí.
Bueno, no sé si és Mireia, però és que clar, jo soc dolentíssim pels noms. I després es va fer com això, com un acte molt, molt xulo i...
Per tant, continueu tirant endavant amb l'obra.
Sí. Sí, anem fent. Perquè a més estem amb la XTAC, que és la xarxa de Ateneus de Catalunya. I anem per... Tenim en total uns 33 bolos per diferents Ateneus de tota Catalunya. Llavors ja anem saltant. I, per exemple, aquest dissabte tenim a Capellades, la Lliga de Capellades.
Passareu per castellà?
No, perquè castellà no té Ateneu. Però la idea jo, a mi m'agradaria proposar-lo aquí a castellà per venir a l'auditori. Seria meravellós, seria espectacular. I a més, el castellà, que... És curiós que jo sóc castellanc de tota la vida, però fins fa relativament poc me n'he donat de la cultura teatral que té castellà. Vull dir que hi ha moltes companyies molt conegudes, amb espectacles molt coneguts, que han passat per l'Auditori de Castellà, fent gira. I, ostres, penso, sent castellarenc, pues, hauria d'aprofitar per portar els nostres espectacles aquí, no? Llavors, bueno, està previst, està previst.
Ets una persona que t'indigna la incoherència humana. Explica'm això.
Ostres, és un tema. Mira, jo sóc una persona realment que, malgrat que jo tinc les meves incoherències també, eh? Vull dir que aquí ningú és perfecte, és més, la perfecció és fastigosa, perquè crec que en la imperfecció és on està la bellesa. Però sóc una persona que sóc molt fidel als meus instints i molt fidel al que sento. És a dir, que intento no... que això de vegades em passa factura, que és que no em domini la meva lògica, la raó sempre per sobre de tot. I a vegades que sí que és necessari tenir un petit control amb les coses que et passen i amb les emocions, però sempre em guio molt pel que sento. I si jo jo ho sento, el meu cos ho sent a nivell emocional, hi ha un motiu darrere. I l'he d'escoltar molt bé. No l'he de racionalitzar i dir, no, això per això, no, ho evito, no, fora. I què passa? Que quan la gent fa això, llavors aquí és on entra la incoherència humana. És a dir, fas i dius dues coses totalment diferents. És a dir, no estàs sent fidel a res. Llavors, quan arriba a aquest punt, és una cosa que m'imposa negra, però negra total, perquè considero que hem de ser sempre fidels al que sentim i al que ens passa. I a partir d'aquí és quan som fidels i ens escoltem i som capaços d'entendre'ns, tota la resta ve sol.
Per tant, no perdre el fil conductor.
Exacte. És a dir, però no sempre des del cap, sinó tot el que ens passa a dins no té a veure amb el cap, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, hi ha el subconscient, que és incontrolable. Però realment el subconscient és el que porta el control. I el problema està en que no l'escoltem. Però ell ens parla, no sap parlar. És a dir, no diu paraules. No és com el conscient que nosaltres diem ui, és així, o no, va, sento això, doncs fora, no. Hi ha el conscient, l'enano grullón aquest que va amb una corretja agafant el gigante que no sap parlar, que et va dient no, això. En canvi, l'altre, la manera, o sigui, aquest subconscient, aquest gegant, realment és qui controla. Com ho controla? Com es manifesta? Ansietat, infelicitat, tristesa, o sigui, són aquestes coses que ens venen de cop que no els hi podem posar nom a vegades. I això és el nostre cos avisant-nos. O sigui, ens està dient, no, això no vull, no, això no. Si tu de cop trobes una feina i dius, ai, m'encanta aquesta feina, que xulo, no sé quantos, però arribes a casa i dius, uah, tinc molta ansietat, o no em sento bé, o no dormo bé, o estic intranquil, aquí hi ha alguna cosa que està fallant.
Parla'm dels llops.
Bueno, dels llops. Són solitaris, però a la vegada no. Vull dir, és un animal que necessita de la seva soledat, però després necessita també estar amb els seus. Vull dir, és un animal que crec que sap trobar el seu moment. Sempre... hi ha un moment que necessita estar sol, que necessita deambular pel món, però després necessita del caliu dels seus i de la seva gent. Però no es refugien només en un lloc i només en l'altre.
I quan ataca?
Ataca amb força. però no atacarà, però difícilment atacarà sol. Vull dir, jo soc una persona que no... Aviam com diria, que no mataria ni una mosca. Però després sí que defenso molt en grup. És a dir, que quan estic amb els meus, jo sempre em poso dels meus i defenso i...
Bueno, ara t'has explicat perquè potser algú es pregunti per què els llops ara, no?
Exacte, no, sí.
I tot bé, perquè dius, aquell animal, el llop, és el que d'alguna forma em crida l'atenció, no?
I és fort perquè no només... o sigui, hi ha molta gent que li pregunten quin animal seria el Gerard? I la majoria, el 95% de la gent diuen un llop. És fort, eh? No sé...
Tenim la tercera música per escoltar i és en Black Planet?
De Not Available, sí.
Doncs escoltem.
day unknown in space. This is their fame. Pride of creation was their name. Best reflection we'll never forget. It's a must to see blood running in a flash bomb before we showed up. The whole place was not nice. Trouble got dirty fights the whole day till the day of the great discovery on the special field. Say hooray, the dream of...
Perquè has escollit aquesta música.
Ja t'he dit que escoltava molta, molta, molta varietat de música. Aquesta cançó és curiós perquè quan jo, amb 13-14 anys, jo amb el Sant Feliuenc, Carles Bernal, bueno, que també anàvem junts al hockey castellà, ens vam conèixer allà, bàsicament, ell tocava la bateria, va començar a aprendre a tocar la bateria i la guitarra, i clar, érem culimerda. I jo sempre anava, pràcticament, pues, com a mínim dos caps de setmana a dormir a casa seva al mes. I ell tenia la bateria en un quartet i tenia també amplificadors de guitarra perquè el seu germà també tenia el seu grupillo i feien, bueno, feien les seves coses. Però el Carles i jo sempre anàvem allà i tocàvem. Fèiem qualsevol cosa, no? I crec que aquest va ser dels primers temes que tocàvem junts perquè és senzillet i és canyero i va ser on a partir d'aquí pues, ens juntàvem molts caps de setmana i tocàvem durant hores i tocàvem aquests temes i molts altres, eh? Vull dir que quan vas dir, tres cançons, vaig dir, ostres, perquè te'n podria posar moltes, però aquesta és com la que tocàvem moltes vegades. I a partir d'aquí és on va començar, per dir-ho d'alguna manera, la meva carrera musical, no? De començar a aficionar-me pues, a tenir un grupet i després vam ajuntar pues, una altra guitarra, un baixista i vam fer el grup Pit Lane, que durant un temps va ser, hòstia, va ser bastant... no diré famós, però vull dir que érem coneguts aquí a Castellà i vam fer diversos concerts i tal, i va ser, i és més, vam tocar a Vilabarraques, no sé quin any, ja fa, no sé, molts anys.
El temps se'ns tira a sobre i ara s'hi toquen preguntes-respostes ràpides, eh? Com som les persones?
Complexes, molt complexes, però a la vegada vulnerables.
Quin valor dones a la família?
Quin valor li dona a la família? La màxima prioritat i el màxim regal.
Què són per tu els amics?
Refugi. Refugi total. Un temple.
Com valores el poble?
El poble tranquil, i pròxim i curiós, et diria. No sé com explicar-t'ho, però curiós.
Com veus el país?
Fatal. Molt malament.
I què ens dius de la política?
Mira, jo abans estava molt ficat en la política i ara he deixat de parar-hi atenció. Només en com combatre aquesta ultradreta feixista que s'està alçant és l'únic que em preocupa.
Una paraula sobre la religió.
Interessant.
Com veus tu l'espiritualitat?
Realment sóc una persona que crec molt en l'espiritualitat i crec que és una cosa que tenim a dins, que va amb nosaltres i amb l'univers i que cal escoltar-la una mica.
Com veus el món?
Veig que s'està anant una miqueta al carajo, per culpa nostra.
Com t'afecta el canvi climàtic?
Doncs que ja no sé què posar-me per no passar fred o calor, depèn de quin moment del dia.
Què és l'amor?
Una elecció conscient i incondicional.
Et fa por la mort?
Em fa por perdre tot el que tinc, la gent, sobretot.
És possible la felicitat?
És possible, però només si no la busques.
Si tinguessis diners?
Jubilaria els meus pares.
Ser voluntari.
Ser voluntari?
El voluntariat, per tant.
Sí, o sigui, ajudar els altres, vols dir? Sí.
T'és útil el mòbil?
Ara molt. I a vegades crec que massa, en el sentit de que masses hores davant del mòbil. Però bueno, s'ha de gestionar la vida i la feina. No hi ha una altra.
Com veus el passat?
al passat, variopinto, però que mentre no ens quedem aferrats al passat i simplement n'aprenguem, sempre hi haurà un present i un futur millor.
Com t'imagines el futur?
Incert.
El teu futur, eh?
Exacte. No, jo et diria, on estaré d'aquí 6 mesos? No ho sé. Jo l'únic que espero d'aquest futur és que, com a mínim, segueixi sent feliç amb el que tinc i el que faig.
Com anem d'esperança?
D'esperança? Bé, jo crec que bé. Ara bé. Fa un temps enrere et diria que malament, però ara bé.
Digue'm un plat de cuina.
Espaguetis a la carbonara.
I com t'agradaria ser recordat?
Com a bona persona. I algú que estima i cuida els seus per sobre del seu propi benestar. Que no vol dir oblidar-me. Ojo.
Tal com a tu t'agrada acomiadar-te, Gerard, que vagi molt bé. Cuida't molt.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i fins un altre estil.
Fins un altre.